Notícies en xarxa.
Bon dia, la una us parla Maria Lara. Salvador Illa s'ha reunit aquest matí per sorpresa amb Pedro Sánchez a la Moncloa en plena crisi al PSOE pel cas de Santos Cerdán. La trobada, no anunciada públicament, ha estat demandada per Sánchez i concretada precisament ahir dijous. Illa ha mostrat suport al president espanyol i ha defensat la continuïtat tant de la legislatura estatal com també de la catalana, malgrat els escàndols de corrupció. Tot plegat quan avui, de fet, la Guàrdia Civil s'ha personat a la seu federal del PSOE del carrer Ferrà de Madrid per tal de fer una clonació del correu electrònic de l'exsecretari. I segon dia d'enramades avui a Sallent, coincidint amb el final de curs i des de primera hora, els carrers estan plens d'infants i joves. Connectem ara fins a aquest punt on hi tenim a la nostra companya de Ràdio Sallent, l'Ona Pardo. Ona, com va tot plegat? Bon dia.
Doncs molt bé, bon dia. Les enramades ja van començar ahir, com dèiem, oficialment, però és avui quan els carrers s'han començat a omplir de veritat, de fet aquest matí, i ha especialment vida al poble, perquè infants i joves, com deies, no han pogut fer festa lliure a l'acció perquè és l'últim dia d'escola i per tant han estat passejant i gaudint dels carrers enramats. Són 17 carrers engalanats els d'aquest any i la intenció i el desig general és que precisament els joves s'engresquin de cara a anys propers, engalanar carrers i places. De fet, aquesta és la primera edició que els alumnes han participat activament les enramades, engalanant l'entrada de l'institut i creant també un escape room. Avui la festa continuarà a les 7 de la tarda amb una cercavila popular. També hi haurà temps per exhibicions esportives i a la nit ball i concert amb les Coco i Banda Neon.
Gràcies, Ona. Bona jornada, doncs. Bon dia.
Bon dia.
I prop de 470.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà al matí, coincidint amb el pont llarg de Sant Joan, l'inici també de l'estiu i les vacances escolars. El Servei Català de Trànsit i els Mossos han activat un dispositiu especial amb controls i carrils addicionals a les vies més conflictives, com són l'AP-100, la C-32, la C-65, la Nacional 2, la C-58 i també la B-23. També s'han previst 195 controls policials per la revetlla i s'han mobilitzat tant bombers com agents rurals per tal de reforçar la prevenció. I en mobilitat, situació bastant normalitzada. Les carreteres catalanes a hores d'ara registren afectacions a la C-17 a Mollet del Vallès i també a la P-7 a Barberà del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards a hores d'ara a les línies R3, R4 i R7 per una incidència a la infraestructura a l'estació de Montcada Bifurcació. I pel que fa al temps, avui es preveu un dia assolellat, tot i que de cara a la tarda entrarà aquesta nuvolositat, especialment al Pirineu i al Prepirineu, amb ruixats i tronades localitzades. I pel que fa a la temperatura, avui calor intensa, sobretot al Pla de Lleida, on s'esperen màximes de fins a 39 graus.
Notícies en xarxa. Avui divendres 20 de juny és el dia R.
La ràdio local de servei públic surt al carrer.
La ràdio, el mitjà imprescindible en situacions excepcionals.
Ningú t'explicarà millor i al moment el que passa més a prop de casa teva.
Les emissores locals al servei de la comunitat.
R de resposta ràpida.
R de responsabilitat.
El dia R.
R de ràdio.
Seguim aquí amb el dia R, el desplegament especial de les ràdios de proximitat aquest matí. I ho farem ara anant cap a Sant Feliu de Codines, molt a prop d'aquí de la comarca, al Vallès Oriental, per parlar una mica dels animals de companyia i la seva angoixa que pateixen quan hi ha la revetlla de Sant Joan. No hem volgut descuidar aquest aspecte i per això connectem doncs amb Ona Codinenca, amb Guillem Soler, que s'ha desplaçat fins a una clínica veterinària. Guillem, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, per molts la revetlla de Sant Joan és una gran festa, però pels peluts de casa es pot convertir en una nit de malson. Ens hem acostat avui fins al centre veterinari Cap i Cua de Sant Feliu de Codines per saber com gestionar aquesta nit que pot arribar a ser tan complicada i estem molt ben acompanyats de la seva propietària, la veterinària Tània Martín. Bon dia, Tània.
Bon dia.
Suposo que la reacció de cada gos davant d'un petard pot ser diferent, però en general, què és el que els hi passa als gossos quan són exposats al soroll d'un petard? És a dir, quins símptomes diguem que els hi genera?
Bé, la reacció és bastant individual, però normalment el que mostren són símptomes com tremolors, panteig, és a dir, jadear, badalls freqüents, posar-se a bordar, quedar-se paralitzat o, al contrari, intentar fugir com sigui perquè no saben d'on ve el soroll, i inclús en casos una mica més greus, doncs vòmits, deixar de menjar i en alguns casos inclús la mort.
Tu has parlat del pitjor dels casos, no?, que seria la mort, però directament, és veritat això? Pot acabar provocant la mort del gos, sigui per alguna raó que sigui?
Sí, no és tan freqüent, òbviament, però gossos que són vellets o que tenen problemes cardíacs, doncs amb tota l'ansietat que agafen, pot ser que els agafin infart. Hi ha casos.
I ara que, entre cometes, hem posat la por al cos, bueno, que al final és la realitat, pels que ens estiguin escoltant i això i tinguin gossos a casa, quins, diguem, trucs o recomanacions tu com a veterinària els dones perquè el gos passi una millor nit o la millor nit possible de Sant Joan?
El més important és, si tens un gos que mostra símptomes de por, que la majoria en poden mostrar, és no deixar sol el gos a casa, a la revetlla, i marxar i deixar-lo sol. Millor que estiguin acompanyats. Els dies abans els hauríem d'anar preparant ja amb una medicació de tipus natural per anar-los acostumant als sorolls i anar rebaixant l'ansietat, preparar una zona de seguretat, sigui amb un transportín obert sempre, mai tancat, o una caixa tapada amb mantes, baixar finestres, i això, sobretot no renyar-los, deixar-los que estigui, si s'amaguen, deixar-los allà, no intentar treure'ls, no tancar portes perquè es vegin atrapats, una mica això, i sobretot preguntar a un veterinari per la medicació, no medicar amb coses que tingueu a casa que no sapigueu si poden anar bé.
I diem també la recomanació més extrema al final és, si el teu gos també ho passa molt malament, doncs aquells dies agafes i te'n vas a la muntanya, no? Allà, tranquil·let.
Això és l'ideal. L'ideal, però clar, que trobar el lloc també, que no hi hagi revetlla a tota Catalunya, llavors has de marxar fora, com faré jo aquest any, perquè el meu gos s'ho pateix moltíssim. I sí, hi ha molta gent que està optant per anar a buscar cases rurals perdudes a la muntanya.
Per acabar, ja ara hem parlat dels gossos, que també al final a vegades són els que més mostren, no?, aquest malestar. Però els petards també afecten els gats, perquè és això, no?, el gos el sentim bordar, però potser el gat ho expressa d'una manera diferent o també ho viu d'una manera diferent, no?
Sí, els gats són molt sensibles als sorolls, el que passa és que no ho manifesten de la mateixa manera que el gos i els símptomes poden ser una mica més subtils. Normalment el que fan és amagar-se, es veuen a vegades les pupil·les dilatades, no mengen, no surten de l'amagatall en hores, es queden encongits, el pèl una mica erissat, inclús poden mostrar...
Doncs Tània Martín, aquí veterinària del Centre Capicua de Sant Feliu, moltes gràcies, i els que ens esteu sentint ja heu sentit aquestes recomanacions, que així les podeu intentar relaxar de la màxima manera possible, i també els que tenen gossos i gats, aquesta part de recomanacions, i també els que surten a tirar petards, els que sortiu a tirar petards, doncs penseu també que poden haver-hi molts gossos patint i que això hem de ser tots conscients.
Exacte. Bona revetlla.
Moltes gràcies, companys d'Ona Codinenca. I ara saludem a aquesta hora la senyora Montse Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Bon dia.
Hola, bon dia.
Senyora Font, de cara a l'estiu que comença ara, quins són els punts més crítics des del punt de vista de risc en Protecció Civil a Catalunya en aquests moments?
Bé, de cara a l'estiu tenim sempre tres riscos que ens preocupen. Bàsicament serien els incendis forestals, el tema dels ofegats i la calor i com afecta a la població. I sense descartar també les tempestes aquestes que tenim de tarda a les zones de Pirineu i Prepirineu, doncs que són moltes vegades sense previsió i són sobtades.
En moltes ocasions les emergències tenen un factor humà que les provoca. Un cas clar són molt sovint els incendis forestals, també imprudències o males pràctiques a les platges, rius, excursions, etc. La imprudència, diria vostè que és una tendència creixent?
No, jo no diria que és creixent. La imprudència sempre ha existit i cal dir que també és d'una minoria de gent. El que sí que és molt important destacar és la importància de l'autoprotecció amb les persones que ja no són imprudents, sinó amb persones que potser doncs, desconeixen els factors de risc. estem veient aquests dies que molts incendis de vegetació d'aquesta baixa són deguts a que precisament la gent veu doncs, que la herba està molt seca i que està molt alta, la volen tallar i només que facis una petita guspira, doncs allò s'encén com una teia. Per tant, a vegades no és, diríem, per la mala fe de la gent, sinó al contrari, no? El fet de que desconeixem com ho hem de fer o com hauríem de treballar en aquestes circumstàncies.
Uh-huh. El canvi climàtic s'està convertint també en un element que dona cada cop més feina als serveis de protecció civil de Catalunya?
Evidentment, en dona cada vegada més i cada vegada serà més habitual i amb un impacte més fort. No cal veure doncs, el que va passar a València fa encara no un any i això doncs, es pot anar repetint a diversos llocs del territori o com hem vist aquests dies a l'Aragó, no? Evidentment, abans parlàvem doncs, de períodes de retorn més llargs, ara cada vegada són períodes de retorn més curts, o sigui, vol dir que ho veurem més sovint i amb més intensitat. Ens hem de preparar davant d'aquest canvi climàtic, no nosaltres per la feina que ens dona, sinó també la població, perquè, com deia, cal adoptar mesures d'autoprotecció.
Uh-huh. En general, l'estiu és un terreny més abonat a les emergències perquè és quan es multiplica l'activitat de les persones a l'aire lliure?
Sí, evidentment, però no podem descartar que a vegades ens sentim molt protegits perquè doncs vivim a les ciutats i no pensem doncs, això, que en les ciutats aquests efectes també es produeixen, no? Tenim aquella sensació de que si estem a la muntanya doncs això ens afectarà més, o que si estem en una platja doncs que estigui allunyada de la zona, direm, d'habitatges, doncs no hi ha el mateix risc, hi ha el mateix risc en un lloc que en un altre. Per això deia que hem de ser molt prudents en qualsevol circumstància. Hem vist que doncs els efectes d'aquestes pluges tan intenses no només es produeix en llocs d'alta muntanya, allà el que passa és que hi ha menys gent, però quan afecta no donen un impacte fort en zones poblades, veiem que doncs, els efectes són més greus.
Senyora Montse Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
El dia R.
150 emissores arreu de Catalunya.
La força de la ràdio local.
El dia R.
Estem arribant al final d'aquest dia R a les ràdios locals. Ara us explicarem una història relacionada amb el dia de l'apagada del mes d'abril, com ja n'hem escoltat d'altres, però que no volem deixar passar per alt. A Altafulla, al Tarragonès, la policia local va donar suport a l'emissora per ajudar-la a emetre i per comunicar per megafonia a la població que podien posar Altafulla Ràdio, que l'emissora estava informant. Ens en parla Eduard Virgili. Bon dia.
Doncs sí, des d'Altafulla Ràdio aquell dia vam treballar força colze a colze amb la policia local. Això va ser gràcies a l'emplaçament tant de les dependències de l'emissora com de la comissaria, que es troben les unes al costat de les altres. I com que els nostres veïns de local tenien generador elèctric, van poder tirar endavant una programació especial en què van participar tant els responsables municipals com els agents per dirigir-se a la població. De fet, fins i tot els cotxes patrulla que disposaven de megafonia van recórrer els carrers del poble per explicar que l'FM de la ràdio es trobava en funcionament i acostant l'última hora a la ciutadania. Comparteix una estona amb nosaltres el cap de la policia local d'Altafulla, Jordi Gil. Sergent, en quin moment va prendre consciència la policia local de la gravetat d'aquesta apagada?
Bé, doncs vam veure que la magnitud de l'apagada era molt important i que era a nivell estatal, països d'Europa que també van tenir aquesta fallada en tema d'electricitat, i com que no sabíem que quant de temps estaríem sense electricitat, i la gent abans de que la línia telefònica també caigués va fer nombroses trucades, vam veure amb aquest mitjà de comunicació, amb la ràdio, de que teníem una eina molt important i molt eficaç a l'hora de transmetre a la població doncs aquella sensació de seguretat o de calma, de que no estaven sols.
En situacions com aquesta, la comunicació amb la ciutadania és bàsica. Com va viure la policia local la possibilitat de disposar d'un mitjà com el de Fulla Ràdio per transmetre missatges a la població?
Bé, el que primer vam activar va ser el grup electrogen que disposem a la brigada municipal. Veient la proximitat que tenim amb les vostres dependències a la ràdio municipal d'Altafulla, doncs vam veure adient doncs que poguéssiu transmetre, en aquest cas de forma directa a la ciutadania, informant en tot moment de la situació real.
Recorda com es va establir la coordinació policia-ràdio per poder oferir aquesta informació en directe? Això era un anar i venir constant de portes obertes.
Sí, vam haver de dimensionar el servei en funció del que acabes de dir, no? Les portes estaven obertes perquè vam haver de tirar cable per poder alimentar-vos al vostre quadre elèctric, al de la policia també, una persona que era un voluntari, precisament de voluntari de protecció civil, que també va col·laborar doncs, en que aquelles dependències estiguessin obertes i poder atendre a tothom. Vam anar amunt, avall, cables, lampista de guàrdia, fent connexions. Al final ho vam aconseguir. De fet, vaig rebre trucades d'altres municipis que disposaven de policia local i regidors dient que com era possible que Altafulla estigués retransmetent en directe i que volien venir aquí a Altafulla per també aprofitar i comunicar a la població del voltant la situació. No? És un fet que ens va fer obrir els ulls, veure doncs, la magnitud i la importància d'un mitjà com el vostre i que és tan proper i que la gent sàpiga, que és la nostra intenció després de l'anàlisi que vam fer, de que la gent tingués en ment de que hi ha una ràdio, la ràdio d'Altafulla, que tot i que hagi marxat la llum a tota Espanya i per Europa, que vam estar retransmetent, no? I això dona confiança als nostres veïns, sàpiguen que hem estat àgils i ràpids en aquest cas, en el sentit de poder informar la població.
Quin paper creu que va jugar l'emissora a l'hora de mantenir la calma entre la població? No sé si vostès van percebre una millora en la gestió ciutadana gràcies a aquesta comunicació directa.
Jo, quan vaig ser conscient, va ser en el moment que em van avisar polítics i policies caps d'altres municipis del voltant, dient, ei, això és molt important, no? Dic que estan veient com a molt important que tinguem una ràdio que està retransmetent, tot i que no hi ha llum, i com ho havíem fet, no? Això va dir, oi, tenim una bona eina, l'hem d'aprofitar, això ja torno a repetir, ens ha fet fer un anàlisi d'on hem de millorar, i jo crec que davant qualsevol caiguda d'electricitat doncs aquest mitjà serà el que afavorirà que la gent estigui comunicada.
És evident que en termes operatius la proximitat física entre la policia local i la ràdio va ser un avantatge. Creu que experiències com aquesta posen en relleu la necessitat de protegir i alhora també de reforçar els mitjans locals com a part dels protocols d'emergència?
Clar, no teníem previst aquesta caiguda d'electricitat i durant tant de temps. Això el que ens fa és, no és un simulacre, ben bé, perquè ho vam patir, no era un simulacre, va ser real, però això sí que ens va obrir els ulls en el sentit de dir, hem de dimensionar doncs els nostres recursos de cara a una propera aturada o caiguda de llum i estar preparats, que jo crec que la gran majoria d'administracions ho estaran d'aquí en endavant.
Quin missatge enviaria avui en el marc del Dia R sobre el valor de les ràdios locals en situacions d'emergència?
Doncs que tenim molta sort. Tenim molta sort de disposar d'una ràdio i d'un personal tan humà com material que va fer que de seguida ens mobilitzéssim tots a una, i vam poder garantir que el servei doncs continués.
Jordi Gil, sergent de la policia local d'Altafulla, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la feina.
Company, ja ho veieu, comunió i agermanament perfecte des del Altafulla Ràdio amb la policia local.
...150 emissores arreu de Catalunya.
La força de la ràdio local.
El Dia R.
Bé, i abans de tancar aquest Dia R, que clourem quan faltin uns minutets per dos quarts de dues, toca que l'Albert Sabater, des de Ràdio Tordera, ens acabi de desvelar tots els enigmes que ens ha anat plantejant al llarg del matí. Albert, què et sembla? Resolem definitivament l'enigma R?
Vinga, va, anem a aliviar a tothom qui tingui la mosca darrere l'orella amb tants d'enigmes tot el matí. Jo ho entenc, ho entenc perfectament. Així que, si us sembla, comencem. Recordem que tenim 5 enigmes, més un darrer, un extra, que és l'enigma dels enigmes. Anem a pams, anem a resoldre enigma per enigma. Primer enigma, acció de treure algú d'una situació perillosa. 6 lletres, començava per R, rescat. Segon enigma, actitud vigilant i atenta. 6 lletres, començava per una A. Alerta. Tercera, propagació d'una radiació. 7 lletres, començava per una D. Difusió. Quart enigma, posar el corrent d'alguna cosa, donar notícies. 8 lletres, amb una I, que dèiem que era fàcil. Informar, evidentment. La cinquena, qui escolta qui parla. 5 lletres, començava amb una O, és un oient. 5 enigmes, 5 solucions i l'enigma dels enigmes, amb una pista extra, el dia R. No sé si els companys del comiat col·lectiu poden tenir els micros oberts i me poden ajudar a donar la solució d'aquest darrer enigma que diu les capitals dels anteriors enigmes són la solució, són 5 lletres. Les capitals, també, a part de ser ciutats o llocs de referència, també és la lletra amb què comença una paraula. Així doncs, la solució de l'enigma dels enigmes és amb la R de rescat, amb la A d'alerta, amb la D de difusió, amb la I d'informar i amb la O d'oient. La solució és...
Diria que ràdio.
Ràdio, esclar que sí. Doncs ja ho tenim. La solució del dia R, de l'enigma del dia R, no podia ser una altra que ràdio, amb totes les 5 lletres. R-A-D-I-O.
Fantàstic, Albert. Doncs ara sí que ja començarem a posar fil a l'agulla per tancar aquest programa que ens ha ocupat 4 hores i mitja aquest matí, una jornada on hem posat en valor el paper essencial de la ràdio local en la prevenció i la gestió d'emergències. Un matí, com us deia, de 4 hores i mitja, una vintena d'emissores locals interactuant, un matí ple de connexions, històries i experiències que demostren que la ràdio és molt més que informació, que és comunitat i que és servei. I per acomiadar-nos com toca, donem pas a les emissores capçaleres que han fet possible aquest matí des de les 9. Comencem amb Ràdio Vilafranca. Sílvia Delgado, com has vist tot això?
Bon dia de nou, doncs molt plural i eclèctic, amb estones divertides, de servei, de joc, de divulgació, ràdio en definitiva. Ha estat un plaer formar-ne part, companys.
Molt bé, Sílvia, recordem que la part tècnica des de Vilafranca ha estat l'Àlex Santamaria. I al Mercat del Lleó de Girona ens ha acompanyat el Saïd Esbai amb el suport tècnic de l'Arnau Vila. Saïd, una experiència divertida, això de fer ràdio en grup, oi?
Tan divertida que ara fa una estona que comentàvem de, vaja, fer-ho cada divendres. Aviam què us sembla, si de cas jo ho llenço per la temporada que ve.
Molt bé, recollim la teva proposta i a la plaça de la Paeria de Lleida, l'emissora 1-1 Lleida ha muntat una parada amb l'Ivan Usson en el control i la Judit Castellà al micròfon. Judit, creus que heu arribat ja a la temperatura màxima?
Doncs a mi no m'agradaria dir que sí, però em sembla que encara pujaran una miqueta més. Hem començat l'especial a les 9 amb 26 graus, després ja hem pujat a 31 i ara ja estem a 32 amb la previsió màxima d'arribar als 39-40 graus aquest migdia tarda. Per tant, hem suat molt, però ha estat un plaer fer aquest programa.
Molt bé, doncs ara ja ens desplacem cap a l'Ebre perquè allà un altre mercat que ens ha servit com a estudi de ràdio ha estat el Mercat Municipal de Tortosa. Allà s'ha encarregat de que tot soni bé en Xavi Falcó, la Diana Mar Gutiérrez a la producció i al micròfon les nostres companyes Núria Mora i Teresa Giné.
Hola, bon dia.
La veritat és que ens ho hem passat molt bé. Nosaltres hem posat la veu, però ja sabeu que aquest programa depèn de moltíssima gent, perquè també hem tingut, per exemple, recolzant-nos aquí a través de les xarxes socials, a David de Benito i també a Jasmina Hajmawi, que ens han acompanyat i que, al igual que aquí hem tingut tota aquesta gent, també hem de felicitar molt especialment a tots els que bueno, han encarregat de coordinar imaginar, des dels que han redactat els guions a tots els tècnics que esteu al darrere, perquè un programa d'aquestes característiques, si no està ben guionitzat, la veritat és que és complicat portar-lo a terme. Vosaltres sí que heu estat una bona colla, eh?
Sí, sí, aquí ens hem desplaçat tot l'equip que ens ha estat possible i fins aquí al mercat, on també hem passat calor, també ho hem de dir, però també hem de donar molt les gràcies als de la Parada Sorolla, que ens han amenitzat, doncs, portar-nos olives, ametlles, i així hem anat passant el matí, perquè són moltes hores i està pendent de tot el programa que hem fet ràdio en essència pura, que és el que ens agrada, posar-nos també a prova en dies com aquests, i doncs els agraïm moltíssim, que ens han cuidat moltíssim, a l'associació també de venedors del mercat, que ens ho ha posat molt fàcil, i això sí, la calor, això ja depèn d'altres factors, per tant, esperem que en el proper programa l'aire condicionat del mercat ja estigui instal·lat i la climatització sigui perfecta, i a partir d'aquí, doncs, escolta, quan vulgueu.
Hem estat molta gent, perquè també hem de recordar que aquí a les Terres de l'Ebre ens hem volgut sumar aquest dia a R, Radio Delta, Radio Tortosa i també la Plana Ràdio. I per a nosaltres ens ha servit sortir dels estudis habituals i poder unir-nos i poder-nos trobar, que la veritat també s'agraeix moltíssim.
I tant. Bueno, nosaltres la veritat és que hem estat molt còmodes, perquè com us hem dit durant tot el dia, hem estat aquí a Ràdio Granollers, així que estem en una temperatura ideal. Només dir-vos que us ha parlat Imma Juncà aquí, i en el control tècnic, doncs, el meu company Josep Soleil. I també a la continuïtat de la xarxa, Juan Sánchez, en els sistemes de connexió, José Luis Granado, a la producció Cristina Domínguez, la realització de tot el programa des de les 9 del matí ha estat cosa de José Manuel Gálvez, i la coordinació general i el guió del dia R ha anat a càrrec de Didac Boza. Fins aquí el dia R, no deixeu d'escoltar i de connectar-vos amb la vostra ràdio local, i que tingueu tots molt bon estiu.
El dia R.
150 emissores arreu de Catalunya.
La força de la ràdio local.
El dia R.
La xarxa de comunicació local. Lost and I can't find my center. Oh, can't help the skeleton in my chest. Ooh, your arms provide my shelter. Only way I sleep through my unrest.
la xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus